Un quart d'hora comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim Carles Brugaroles de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
I tenim, com és habitual, una cadira buida, un micròfon i un got d'aigua per al representant del Partit Popular, que per no perdre la tradició entenem que arribarà tard. Escolti'm, parlem d'una notícia que vam conèixer ahir. L'Heroi Merlin crearà entre 150 i 180 llocs de feina a l'establiment que instal·larà la carretera de Rubí, al terme municipal de Sant Cugat. Se'ns va explicar ahir també que el Servei d'Ocupació Municipal, el SOM, i l'empresa col·laboraran perquè es contractin santcugatencs. La previsió és obrir portes l'estiu que ve. El director general de l'Heroi Merlin Espanya, Ignacio Juan Sánchez, va posar de relleu l'impacte econòmic que suposarà l'arribada de la companyia. Els llocs de treball indirectes que pot generar, Sánchez hi ha sumat una inversió de fins a 18 milions d'euros en obra civil, creació d'estoc, confecció de mobiliari comercial i altres conceptes. Aquesta és una part de la notícia, com ara la tractarem aquí a la tertúlia, sortiran altres dades. Els voldria demanar una valoració d'aquest anunci, d'aquesta xifra, també de la col·laboració entre el Servei d'Ocupació Municipal i l'empresa, i sobretot què pot suposar per a Sant Cugat el fet que l'Heroi Merlin arribi a Sant Cugat. Carles Brugaroles, que més és tinent d'alcalde d'Economia. Molt bon dia.
Bon dia. Bé, jo crec que estem davant una altra bona notícia. Aquesta és de les destacables. Voldria destacar també, a part de les dades que has donat, les condicions qualitatives d'aquesta ocupació que es vol crear, perquè realment són molt singulars. Parlant d'entorn del 95% de l'ocupació que es vol crear, que neix indefinida, ja neix indefinida. I a més que seran empleats que, bé, que es té una vocació doncs, que tingui una llarga permanència a l'empresa perquè forma part del seu ADN. Que això és molt interessant, la veritat. I a més és molt interessant que ells mateixos també propugnen una ocupació en el seu entorn pròxim. I per tant jo crec que estem davant d'una notícia d'aquestes que realment doncs, genera oportunitats per les persones per les quals treballem tothom d'una manera o d'una altra. Que són pels que ho estan passant malament i normalment aquest passar-ho malament té molt a veure amb les circumstàncies de l'atur, o en molts casos té molt a veure amb l'atur. Per tant, jo crec que estem davant d'una notícia molt bona, que a més entra a dinamitzar una zona amb les quals tenim bones oportunitats de desenvolupament econòmic a la ciutat, que són aquestes parcel·les, que són propietat de l'Incasol, que estan a la carretera de Rubí un cop passada l'autopista, més a prop de Rubí, del centre urbà de Rubí que de Sant Cugat, que les compartim molt amb l'Ajuntament de Rubí, amb el qual, com sabeu, doncs som socis i aliats, i que comportarà una urbanització d'aquell tram de carretera. En fi, jo crec que ahir es van posar de manifest moltes notícies bones i crec que és un dia doncs, per celebrar-ho.
PSC, Pere Soler.
Sí, molt bon dia. Deixi'm rectificar que la notícia no és que es conegués ahir es va donar en roda de premsa, sinó que va sortir en el ple. Curiosament a pregunta nostra, això no vol dir que coincidís en el temps, sí que vam formular la pregunta i suposo que també va anar bé per l'equip de govern de poder gestionar aquesta informació. La valoració en principi és positiva, sempre que es creï ocupació en la nostra ciutat, a veure si podem d'alguna manera canviar la tendència de destrucció d'ocupació de la nostra ciutat, que va a un ritme més creixent que la pròpia ocupació, i a veure si això tard o d'hora doncs
com?
Així tard o d'hora doncs podem tenir un canvi de ritme en aquest sentit. Nosaltres quan apel·làvem en el ple municipal apel·làvem a això, perquè en l'anterior projecte d'ocupació d'aquesta parcel·la, que era IKEA, qui havia fet els deures en aquest sentit havia estat l'Ajuntament de Rubí. Celebrem que en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Sant Cugat hagi passat pel davant i hagi creat doncs, aquesta sinergia de treball conjunt amb el Servei d'Ocupació Municipal. Qualitat, ens explicava el senyor Brugaroles, la informació, esperem tenir més informació detallada, que el 95% passarà a ser d'ocupació fixa. Suposo que intentarem també garantir que el nivell salarial d'aquesta ocupació sigui l'òptim i els condicionants laborals del personal contractat també sigui el més adequat i que s'ajusti a una realitat justa, valga la reiteració, en aquest sentit. Només en tot cas està a l'expectativa del projecte final, dels condicionants laborals i sobretot una preocupació que va ser una de les coses que va fer que IKEA tirés enrere, que era la mobilitat de la zona. Pot quedar saturada i ens agradarà veure quin és el projecte de mobilitat que hi ha específicament per aquesta zona, perquè sabem que aquests centres generen una gran mobilitat i que, per tant, aquella zona que ja està saturada en determinats, sobretot els caps de setmana, quina és la resposta?
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, bon dia. Evidentment, a priori s'ha de valorar positivament aquesta notícia. És evident que ajuda a la dinamització comercial i econòmica de la zona, que és una oferta que fins ara no existia i que efectivament, tal com s'anunciava la notícia, no entra en competència amb el petit comerç de Sant Cugat, que jo crec que és compatible una oferta amb l'altra. És veritat el que apuntava el Pere, que haurem de veure en quines condicions hi ha aquesta ocupació i aquesta generació d'ocupació que s'intueix hi haurà amb la instal·lació d'aquest Leroy Merlin, no? És una bona notícia que hi hagi aquesta col·laboració amb el Servei d'Ocupació Municipal, però no em preguntin per què, però conec bé les condicions salarials de Leroy Merlin. I, home, les condicions salarials en aquest cas de Leroy Merlin són les que són i no són del tot òptimes, deixem-ho en òptimes. És veritat que es crearà ocupació, però bueno, els salaris, horaris i condicions són a vegades com a mínim discutibles. Jo el que sí voldria posar sobre la taula és que amb aquestes parcel·les que tenim d'Incasol, que és el cas aquest de la carretera de Rubí, i també que no toquen tant al municipi però afecten com seria la pastilla del centre direccional de Cerdanyola, jo crec que l'Incasol està fent una oferta i una aposta per una economia no innovadora. O sigui, jo crec que es podrien aprofitar aquests sols per intentar impulsar una nova indústria i una nova dinamització econòmica a la zona, no? Tirar per altres sectors econòmics com podrien ser la innovació, la tecnologia, etc. En aquest cas jo crec que no té tant a veure l'equip municipal o l'equip de govern municipal, sinó realment el que treu a concurs l'Incasol i la manca de transformació d'aquest sol de comercial a industrial. Jo crec que en aquest sentit, i una mica relacionat, avui es signa un pacte a la Universitat Autònoma d'Industrialització de la Comarca. Si no m'erro, l'Ajuntament de Sant Cugat amb altres dona suport
a aquest, i els sindicats també.
I els sindicats també, impulsat pels sindicats, dona suport a aquest document, aquest intent de pensar una comarca, un Vallès Occidental, que faci una aposta industrial diferent a la que hi ha actualment, que faci el tomb, que faci una reconversió i que realment transformem l'activitat econòmica en una cosa de realment valor afegit i que creï ocupació estable i no precària.
La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Bé, parlar l'últim fa que...
Sí, ja ho sé, em sap greu, senyor Bea.
No, això ho hem de revisar un dia, perquè podríem anar alternant.
Sí, podríem anar alternant, també, si volen, en parlem. En tot cas,
no, després. En principi, el que sigui que hi hagi empreses, o sigui que es generi llocs de treball, evidentment això no és negatiu de per si. No pots dir, ostres, això és fatal, no? El que sigui generar moviment, a més, llocs de treball indirectes, segurament se'n faran, generarà, bueno, això, moviment, no? Respecte a la qüestió de les condicions de la feina, me n'alegro que es digui que un 95% escaparà de la temporalitat, això és una bona notícia, però sabem que darrerament, sobretot darrere de les reformes laborals, les condicions de treball cada cop són pitjors i aleshores, bueno, escaparem de la temporalitat, però la precarietat segurament no, bueno, pràcticament segur no, i bueno, doncs esperem que en aquesta nova empresa que s'instal·la no s'hi donin aquestes dinàmiques de, bueno, marxa, que n'hi ha 10.000 a fora esperant el teu lloc, coses d'aquest estil, no? Tractar malament els treballadors i treballadores que estan molt acostumats darrerament. Positiu que el SOM intenti que els llocs de feina siguin locals, evidentment, tot i que, bueno, estaria bé que tothom tingués feina, però clar, si a Sant Cugat podem corregir podem tenir uns números millors, molt bé. Finalment, ja no el que deia el Joan d'un model diferent d'industrialització de la comarca, que també tinc la sensació que moltes vegades estem, i és normal que estiguem així amb la conjuntura econòmica que tenim, estem esperant que vinguin empreses a instal·lar-se i són pedaços, millors o pitjors, però acaben de ser 100 pedaços. Jo tinc la sensació, ja no parlo de Sant Cugat ni de la comarca, que no tenim un projecte econòmic pel país i estem esperant empreses que vinguin de fora, i l'alternativa que plantegem són fer legislació més laxa perquè tothom que vulgui s'instal·li aquí i seguir amb el mateix turisme i aquestes coses, no? Per tant, jo penso que hem de fer un replantejament i aleshores deixarem d'estar tan atents a que vingui una empresa perquè ens doni 150 llocs de feina, perquè hauríem de ser nosaltres qui comencéssim a gestionar quin model econòmic volem pel nostre país.
Bé, començo pel final. Jo crec que el govern de Catalunya en aquest moment té al cap, i l'està explicant, un projecte econòmic de país centrat en la indústria, amb una indústria que té molt a veure amb el coneixement, que és un projecte compartit, és un projecte que s'ha parlat amb tots els agents socials amb els quals hi ha constituït un òrgan de participació, i crec que és un projecte de llarg recorregut i que va generant impactes amb notícies que anem veient. Clar, ara escoltàvem això de l'Incasol, del model pel qual aposta. No tinc cap ànim de polèmica, però us recordo que una altra parcel·la que s'ha comercialitzat aquí a Sant Cugat l'ocupa una empresa que es diu Endres+Hauser, és una empresa suïssa d'electrònica de precisió, o que aquí al Parc de l'Alba s'estan ara instal·lant T-Systems o IBM, que són empreses, diguem-ne, que no són aquest perfil que esteu parlant. I em deixo pel final l'anècdota. Jo no entenc perquè el senyor Soler, el Pere, s'entesta amb no sé, és que no sé com qualificar-ho, amb donar dades que són falses i que ho saps perfectament.
No són falses.
Sí, home, són, mira, concretament... Mira,
són interpretades... Interpretades...
No, sisplau, tendència de destrucció d'ocupació. És que no sé, t'ho deia a Twitter l'altre dia, t'ho dic amb tot el respecte, Pere, però és que... A veure, Sant Cugat...
Hi ha més aturats aquest mes?
Sant Cugat ha creat... Vols, sisplau, des de l'1 de gener s'han creat 1.116 llocs de treball.
I quan s'han destruït?
No, nets. Pere, nets. No, hi ha 1.116 llocs de treball més a Sant Cugat.
Sí, des de
quan? Interanual, 1942. Des de l'1 de gener d'aquest any, Pere, sisplau, em deixes parlar?
Sí.
Gràcies. Des de l'1 de gener d'aquest any hi ha 1.116 llocs de treball més a Sant Cugat. En termes interanuals, l'ocupació, el número de llocs de treball existents a Sant Cugat, nets, ha crescut en 1942. Des de l'1 de gener del 2014, l'atur s'ha reduït en 54 persones. I en termes interanuals, 262. El mes de març va créixer en 20, però el mes de febrer i el mes de gener va reduir-se en més. Llavors, això fa que això sempre té alguns dents de serra, però la tendència és molt clara. O sigui, dir que s'està destruint ocupació a Sant Cugat és fals, és mentira. I això fa, com a mínim, 18-24 mesos que passa. I ja està, o sigui, jo dono dades, i ja està.
Home, jo també m'agafo les dades. I quan no,
quina dada?
Veure, normalment, quina? Normalment quina? Quan quina? Es marquen...
No, quina? Digue'm, dona'm una dada, que avali el que dius.
Digue'm una. Digui, li toca amb ella. Sí, ja està, ja està. Ja faig d'àrbitre. Que anava tot molt bé.
Entrem en aquestes amigues de salsa rosa, vull dir.
Sí, crònica es va acabar.
Però no dient... Ara li toca Pere Soler, torn de paraula per vostè.
El punt de partida de les sèries estadístiques es poden agafar des de molts punts de vista.
El que vulgui, doni el que vulgui.
La mateixa EPA sortia que hi ha hagut destrucció. A nivell general hi ha hagut una destrucció respecte al bueno, escolti'm, si...
Mantet, sisplau.
Respecte al mercat de treball. A Sant Cugat, aquest mes, hi ha hagut més aturats. Més aturats que el mes passat. I podíem agafar, vostè em diu, des del 1 de gener del 14. Bueno, i per què no agafem des de l'1 de gener del 2010, que és quan va començar la crisi? Tenim més de 2.000 aturats més. S'ha creat ocupació. Jo dic, s'ha creat ocupació. Sí, s'ha creat ocupació. Però es crea ocupació a un ritme inferior de la destrucció que s'ha fet. Bueno, escolti, jo també li dic les dades. Escolti, vostè dirà el que vulgui, però és així. Tenim més aturats. Tenim més aturats que el mes passat i tenim més aturats que el 2010, quan va començar allò, el fort de la crisi. Per tant, creem ocupació? Perfecte. I li he dit sempre, el problema d'això és que aquesta ocupació que es crea a Sant Cugat no recau en Sant Cugatencs. Perquè Sant Cugat, i això ja ho vam discutir en una altra tertúlia, Sant Cugat té més llocs dels treballs de treballadors, que treballadors pot ocupar. Què vol dir? Tenim una exportació de quasi... un 40% de treballadors de fora. Tenim una importació de quasi un 40% de treballadors que venen de fora, també. O sigui, uns se'n van a treballar fora i uns altres entren dintre. Per tant, les xifres són les que són. I els punts de partida, segons com s'agafin, es poden mirar d'una manera o d'una altra. Però la realitat és que hi ha més aturats aquest mes que el mes passat. I
respecte,
breument. I respecte al model econòmic del país, em fa gràcia que el representant de Convergència i Unió digui això quan, des de que governa el senyor Mas... any rere any, la baixada en la inversió de l'I+D+R és brutal. No s'aposta per la innovació ni el desenvolupament, la investigació ni el desenvolupament ni la recerca. cada vegada les partides són inferiors. No em parli del Parc d'Alba, perquè l'activitat per la qual va créixer el Parc d'Alba no està ni a un 25% del seu rendiment. Per què? Per falta de projectes... Però vostès han retallat els projectes que ja anaven previstos allà, a través de la llonça. I després, la darrera cosa és...
Iniciativa i la CUP han de parlar també.
Perdó, però a l'Incasol, és el que deia el Joan, sembla que vagi la desesperada a recollir diners i li sigui igual el que s'instal·li.
Iniciativa i després la CUP.
Bé, sobre aquesta batalla d'aturats, no aturats, jo intentaré ser una mica rigorós. Rigorós. És veritat que les dades de creació de llocs de feina a Sant Cugat són positives. Això per una dada, per un costat. Per l'altre costat també és veritat que des de l'inici de la crisi fins avui el nombre de persones inscrites a les oficines del SOC s'ha duplicat. També podem posar sobre la taula que també s'ha incrementat la població de Sant Cugat, però és veritat que tenim un problema. Tenim un problema perquè hi ha de 2.000 i escaig persones que hi havia en atur, ara tenim aquest número de 4.000 persones del qual no aconseguim baixar. Jo crec que en aquest sentit, i qüestions com el projecte de l'Heroi Merlin i altres que puguin venir, com apuntava el Carles, que no teníem clar el tema T-Systems o IBM, poden ajudar a que baixin aquestes xifres d'atur. Jo crec que en aquest sentit hem d'anar tirant per aquí. Sobre el que comentava el Carles, el senyor Brugueroles, del model econòmic de Convergència i Unió i del govern de la Generalitat, i en aquest cas també em sap greu, però també hem de dir que el PSC a nivell nacional també ha participat d'això, que hi hagi una aposta decidida per una nova indústria tecnològica, no ho crec pas. Jo crec més en els grans projectes que està presentant, en aquest cas, el govern de la Generalitat, amb complicitat d'altres forces polítiques. Estic parlant de Barcelona World, aquesta és l'aposta més important del govern de la Generalitat en aquest moment a la zona del Camp de Tarragona. Estem parlant de casinos i construcció, que és más de lo mismo. Estem parlant de la pastilla del centre direccional, comerç a gran escala, i estem parlant, en aquest cas ja en un àmbit més local, de totes les mesures econòmiques que s'estan duent a terme a la ciutat de Barcelona amb un turisme intensiu que estan convertint Barcelona en un parc temàtic. Això són les apostes econòmiques de Convergència i Unió a nivell de la Generalitat. I amb això, disculpin, senyor Brugueroles, però no té res a veure amb incrementar tecnologia, innovació i coneixement. Quan tenim un com se li diu així en nomenclatura SAD, clúster, pool, com per exemple el CIT i Bellaterra, el centre d'Alba, etc, que hauria de servir de clúster d'empreses dedicades a la tecnologia i la investigació. Això hauria de ser l'aposta més important i més ambiciosa del govern de la Generalitat, no Barcelona World.
La CUP. És que realment, reitero, no hi ha un projecte clar. O sigui, si hi ha un projecte clar, és Barcelona World. I el que pot passar en Barcelona World i el Camp de Tarragona, que és el que també està passant a Barcelona, que deia el Joan de Parc Temàtic, és que no hem de perdre de vista que les ciutats són per viure-hi. I la gent que hi viu, al final, comença una mica farta de que la seva ciutat només sigui un aparador, no? Jo no sé, a Sant Cugat no estem com a Barcelona, però espero que no s'aposti per aquest model. Una cosa és que es facin coses en innovació i tecnologia, això és innegable. Jo no penso que es facin pas en aquest sentit. Però no és l'aposta. No és l'aposta. L'aposta és, ara mateix, el Barcelona World, i perquè no, l'Eurovegas no va acabar de reixir, no? Però el de Barcelona World, a més, adaptant la legislació, fent-la més laxa, això és normal? Amb aquests 5 impostos, això és normal? Això no és normal. Això és una sortida endavant, perquè necessitem els diners a la desesperada i aleshores posem una catifa vermella i llapem tot el que calgui, no? Doncs no és una aposta directament. I finalment, jo amb les dades d'ocupació no em penso discutir ara. Sé que hi ha més de 4.000 aturats, que no baixen dels 4.000 aturats des de fa molt temps. Jo, per exemple, fa més d'un any i mig que estic aturat i ho visc a la meva pròpia vell, el que costa durar una feina. Posaria l'èmfasi en tres coses, que hem dit abans, les condicions. Jo conec moltes persones que el darrer any han trobat feina a Sant Cugat i cobren la seva feina 200 euros menys que el que es cobrava fa 3 anys, amb mitja jornada de 380 i 400 euros. A la que et queixes perquè un dia a l'1 de maig et fan anar a treballar, et diuen que aquí tens la porta, que n'hi ha una altra darrere. O sigui, aquestes són les condicions que estan imposant. Després, hi ha molta gent que ja ni busca de feina. hi ha gent que ja, ni, ja no va ni a renovar ni, ni s'apunta, i el que, diem molt, el que dic moltes vegades, molts joves, molts marxen de Sant Cugat, moltíssims, a treballar fora, segueixen empadronats a Sant Cugat, però estan, estan vivint a fora, i després molts ni s'apunten per primera vegada al SOC i intenten fer els seus, les seves coses en negre, no? Però vull dir que les dades, aquest número 4.000 té moltes, molts asteriscos, i cap és per bé.
A veure, Sant Cugat no és una illa, és un municipi, eh? Lògicament molta gent de fora ve a treballar a Sant Cugat i molta gent de Sant Cugat treballa aquí als municipis de l'entorn.
Sí, però és curiós, perdó, eh? Però és curiós que sigui el municipi que exporta més treballadors i que importa més treballadors de fora, eh? De l'àmbit metropolità.
Això és fals.
Bueno, agafi les dades, eh? Agafi les dades, vostè que diu. No,
vostè és qui les ha d'agafar.
No,
jo les tinc. I saber-les interpretar. Gràcies. No, li dic perquè és molt fàcil. O sigui, si Sant Cugat té 52.000 llocs de treball, que és el que té, i és el municipi de Catalunya i un dels d'Espanya que té doncs millor ràtio entre llocs de treball al municipi i població, i doncs és evident que aquesta ràtio o aquest indicador que vostè dona no és cert. O sigui, aquest creixement del nombre de llocs de treball es produeix o perquè es fa generació aquí endògena a la ciutat amb comerç, amb emprenedors, el que sigui, o bé, que això passa molt a Sant Cugat, perquè arriben empreses de fora, o bé perquè empreses existents creixen molt. I això passa molt. És la notícia aquesta que sentíem ara i que va tant en la línia aquesta del perfil econòmic que segons vostè té el nostre país, de HP, del 3D, i qüestions d'aquestes, clar, aquí generaran a mig termini milers de llocs de treball, i aquests són llocs de treball nous, com els de Leroy Merlin o com altres que anunciarà aviat, doncs altres empreses d'aquí de la ciutat, que són llocs de treball nous, són centenars de llocs de treball nous. I aquests en part es creen per creen aquí i una part els ocuparan doncs persones que són de Sant Cugat. Catalunya té el rècord europeu l'any 2013 continental, d'inversió productiva. Clar, jo no sé si és que vostès no llegeixen les dades o no se les miren o què. Clar, el Barcelona World és un gran titular, però la realitat és la que és.
El titular generat pel govern de la Generalitat. L'aposta estratègica és aquesta.
L'aposta turística és una de les apostes estratègiques del país.
L'aposta turística de casino no s'hi parla més.
Escolti, veiem com és el projecte. Efectivament, tindrà un casino o diversos casinos, i tindrà hotels, i tindrà centres de convencions, i tindrà moltes coses.
Fem una porra?
Les condicions laborals, senyor Bea, sempre depenen de quants aturats hi ha.
No, les condicions laborals depenen de quants aturats
hi ha. No. Depenen de quants aturats
hi ha. Depenen de quants aturats hi ha i del marc legal que s'aprova amb consens de reformes laborals i tot això. No fotem,
home. Sí, però miri...
No té res a veure, la reforma laboral no té res a veure amb les condicions laborals?
No, senyor Bea, no.
Com no?
No, fa un cas. Però està bé, home, per favor. És que em sembla increïble.
Senyor Bea,
la reforma laboral, la legislació laboral no té cap influència.
Clar que té influència. Però la raó de fons és quants aturats hi ha. Si no hi hagués atur, li asseguro a vostè que les condicions laborals serien molt bones. Per tant, li asseguro a tots vostès que quan hi ha molt poc atur o no hi ha atur, els empresaris han de retenir les persones, perquè si no se'n queden sense. I això passava aquí al nostre país. Fins l'any 2007, amb diversos sectors, havies d'oferir condicions que cada vegada havien d'anar millorant, perquè si no perdies la gent bona. I costava després trobar substituts a les persones. Per tant, les condicions laborals tenen una relació essencialment directa amb el nivell d'atur. Amb un nivell d'atur com el que tenim, el mercat mai propiciarà condicions laborals bones. Llavors, tu pots regular-ho i pots intentar-ho, però seran regulacions que seran difícils de...
D'acord. Acceptem que això que té a veure amb el nombre d'atur, això és una qüestió del fer...
No té a veure, no. És la raó.
No, és la raó principal, però després tu pots introduir variables i les reformes laborals el que estan fent és precaritzar les condicions laborals a partir de l'acomiadament i tot això.
Sí.
D'acord, però és que al principi ho has negat, no passa res.
No, jo no ho nego.
Jo el que no he fet és negar que la quantitat d'atur tingui relació directa.
Ignasi, mira, no farem ara un debat...
No, si vols després, escolta la tertúlia quan has dit que no té a veure.
Queda penjada sempre la tertúlia.
Sí, per això.
No, ens la llegim.
Altres torns. PSC, Iniciativa, la CUP.
No, amb la primera intervenció que ha fet el Bru Arolas es nota que estem en campanya, encara que sigui l'Os Europea, estem en campanya, tot passa bé.
No, és que s'han de conèixer les coses, home.
És el que passa sempre, ja no només amb el govern de la Generalitat, sinó amb el Sant Cugat. Tot va bé, no passa res, no hi ha cap problema.
Jo no ho he dit.
Creix l'atur, no hi ha cap problema. En tot cas, el que acaba de dir és un perill, no? És el perill de les polítiques de mercat liberal que defensa el senyor Brugueroles, en què l'oferta i la demanda, com si fos, com si fossin els treballadors fossin una mercaderia. No, això va en funció de l'oferta i de la demanda. Llavors la legislació, que és el que deia l'Ignasi, la reforma laboral no té, no té res a veure, i per tant els drets dels treballadors a les escombraries, perquè l'oferta i la demanda.
En tot cas,
no, no, en diferent sentit. Tercera cosa, Barcelona World, nosaltres com a partit assumim la responsabilitat que va significar en aquell moment donar suport a aquest projecte, però cal dir que el projecte no és el mateix que presentava el govern de, el govern de Convergència i Unió. Home, hi havia un seguit de condicionants que es van introduir en el conveni d'acord per tirar endavant aquest projecte i que transformaven sobretot, ja parlàvem sobretot del tema dels drets laborals, el tema de la formació de treballadors, el tema de la reactivació i lligat a un pla industrial de la zona del Tarragonès, etcètera. Podríem estar d'estona parlant sobre això. Per tant, sí, vam donar suport a aquest projecte de manera excepcional. Això no vol dir que nosaltres donem suport a les polítiques, econòmiques d'activació del país. I la tercera cosa, parlant de Sant Cugat, una de les dades preocupants és que l'atur, ja que parlem de dades d'atur, l'atur als majors de 40 anys està augmentant de manera exponencial. L'Ignasi deia del tema dels joves, sinó el tema dels majors de 40 anys, i el model de ciutat del Sant Cugat de les franquícies. Passem de l'estació fins al monestir, passegem per la zona vianetitzada, i el 90% són franquiciades.
Escolta, sap per què Sant Cugat treu tants treballadors a fora? Perquè els municipis que vostès governen són incapaços de crear les condicions perquè es generi l'ocupació.
Si vostè ho diu,
aquesta és la raó.
Si vostè ho diu, s'ha de veritat com tot.
Perdó, Iniciativa, i després la CUP. Ho dic perquè el senyor Calderón està esperant aquí.
Bueno, és que estem entrant en una dinàmica...
Jo tenia més temes per treure, però vaja, està donant de sí, això.
De precampanya municipal, que no sé jo...
Dades.
No, dades no. Si comencem a engegar el ventilador, engegarem el ventilador tothom. Clar. Però bueno, jo crec que avui, que hem començat amb una bona notícia, ens estem enredant aquí amb una història que no toca. I hi ha evidències, i ho lamento, Pere, però jo què sé, el tema del Barcelona World, fer una legislació a la carta de segons quins interessos, doncs no ens sembla raonable. No em sembla raonable.
40.000 llocs de treball, un pla industrial de la zona.
Una rebaixa fiscal per promocionar el joc.
Bueno, no promociones el joc.
No. Allà estic promocionant Google i Silicon Valley. Vinga, hombre, fotem.
Bueno.
Senyor Calderón, segueix.
I per l'altra banda, el senyor Brugueroles ha parlat del tema d'HP. Jo crec que... En el tema d'HP, i és un tema recurrent regularment, sobretot pel comitè d'empresa, per una sèrie de sindicats, allà el que està passant, és veritat que està creixent, que arriben projectes importants, etc, però l'empresa, parlo de l'empresa, i no parlo de ningú més, està fent una política laboral de treure treballadors amb una sèrie de drets adquirits i posar altres que tenen menys drets, i això és així. I treballadors de plantilla, passar-los a treballadors autònoms amb menys drets, que és el que passa. Perquè lluitar contra l'atur no val a qualsevol preu, No val a qualsevol preu. Perquè si el que hem de fer és generar llocs de treball precaris, no només en temporalitat, sinó amb salaris baixos, i amb condicions, en segons quines maneres, de jornades setmanals de 7 jornades, etc, doncs potser que ens ho fem mirar.
La CUP?
No, a mi em fa una mica de gràcia i bueno, en aquesta mini-tangana que hem organitzat i de la qual també he participat, és que el PSC i CiU sembla que tinguin projectes contraposats i crec que l'assignatura del tema de Barcelona World
és excepcional, ja ho he
apuntat. Ara veus, és paradigmàtica d'això, no? Amb el Navarro supercontent allà rient. Bueno, CiU i PSC no tenen un projecte econòmic de país substancialment diferent. I això és el paradigma, Després, una cosa que sí que no m'agrada, la veritat, per dir-ho així suau, és que ens digui que si no llegim les coses, les dades... Bueno, potser és que només llegeixo Premsa Bolxevic, jo, però... Però, clar, jo també miro les dades, intento mirar les dades una miqueta així, i coses que per vosaltres són positives, doncs per mi tenen molts estadiscos, com he dit, molts estadiscos. I realment, dir que el tema de les reformes laborals influeix poc, o bueno, el determinant és l'oferta i la demanda d'atur, que això és evident, jo no ho he negat en cap moment, però que la reforma laboral influeix i molt en com estan les coses, és que si, si voleu fem un, aquí una llista de coses que estan passant al nostre municipi. Mira, amb residències d'avis, per exemple, com estan fent fora els treballadors per contractar-ne, bueno, per tenir bonificacions per contractació i que tinguin menys antiguitat. O sigui, és vergonyós el que està passant. I això és gràcies a les reformes laborals, al marc de reformes laborals que des del 2010 s'ha anat fent i que ha comptat amb la col·laboració del Partit Popular, de Convergència i Unió i del Partit Socialista.
No, el Partit Socialista no va votar a favor. No va votar a favor de la reforma laboral. De l'última. Que era la més sagnant.
Una cosa que no és l'última jo. He dit que des del 2010 la primera la va fer el Partit Socialista.
Sí.
Ja està. I era xunguíssima ja. Ja està. No, una cosa és que t'enfadis perquè el teu partit socialista no en té res. L'altra és que, diguem, coses.
Bueno, Ignasi, això de descredir que socialista no en té res i otorgar-te tu doncs el sentiment aquest, pues em sembla perfecte, però
una cosa, què té de socialista fer la reforma laboral que va fer el 2010 al PSC?
Escolta,
aquí sembla que és que heu dividit la tangana amb una confrontació PSC-CiU amb dos models contraposats, i és fals això.
Home, és evident que hi ha dos models contraposats de país.
Perdona.
Dos models econòmics.
Bueno, sí?
Sí. Sí, agafa el programa, agafa el programa electoral i veuràs.
El programa electoral també deia que respectaria el dret a decidir i ho esteu imputant als catalans.
No. Bueno, aquest ja seria un altre debat i ja saps que discrepem de la interpretació que se'n fa d'això.
Vale, és igual, tens tota la raó, som socialistes.
A veure, tota la raó, no tinc la meva raó, crec que tinc la raó.
Jo crec que de vegades els polítics, o hi ha moltes persones que, diguem, que no entenem de vegades com funcionen les coses. Jo no sé si coneixeu molts comerciants, molts petits empresaris, que voldrien voluntàriament pagar salaris més alts quan podrien pagar-los més baixos pel mateix. I això és així. El món funciona així. I això passa amb l'empresari que té un empleat i passa amb l'empresari que té 100.000. Passa el mateix. I això els empresaris ho poden fer quan hi ha molta desocupació. Perquè si hi ha molta desocupació, saps que si fas fora una persona en tindràs 10, de la mateixa o millor capacitat de productivitat a menor cost. I aquest és el problema. El problema és que tenim un atur monstruós. Aquest és el problema. I les condicions laborals estan empitjorant de forma dramàtica, i estem d'acord, perquè tenim un atur monstruós. Però la situació, el problema gravíssim que tenim, és que hi ha molta gent que les està passant canutes perquè no té feina, i molta gent que té feina i també les està passant canutes. I aquest és el problema monstruós. I aquest és el sistema que hem...
Ja, però què ens estàs dient amb això?
El que vull dir és que hem d'entendre les coses. Les reformes laborals poden ajudar, poden no ajudar. Jo l'he criticat en aquesta mateixa habitació moltes vegades, la que està aprovada avui, i així són les coses.
Però l'heu votat a favor?
Flexibilitzar la comissió... Pere, moltes coses que fem Convergència i Unió, jo les matisaria. Igual que tu, moltes coses que fa el PSC, tu les matisaries. Això ens passa a tots, aleshores, dit això, el que hem de fer és entendre com funcionen les coses, i entendre com funcionen les coses vol dir que hem d'apostar de forma decidida per crear ocupació i per crear-la de la màxima qualitat, i això ho fem tothom, i aquí estem fent polèmiques que potser en el cas de l'Ignasi, que té un model realment, o del Joan, no sé, un model clarament o més distintiu, si voleu, però en el fons estem tots en el mateix. Pere, jo sento, la polèmica que hem generat avui no és per un tema de model, no, és per un tema de que dones dades que no són certes, i ho fas de forma reiterada, però i així són les coses.
Estàs barrejant el model econòmic del país amb el tema de l'atur?
No, t'he
escolta, què estàs dient ara? Carles, Pere, em sembla que fas un flac favor a barrejar temes.
El model de societat que té Convergència i Unió i el Partit Socialista no és gaire diferent. No,
és gaire bastant diferent. Bastant diferenciat.
Abans has utilitzat la paraula liberal.
És bastant diferenciat,
Això és fruit o d'una ignorància supina. Si dic que nosaltres som liberals, és o fruit d'una ignorància supina, o almenys de gent d'Unió, com a mínim, o fruit de la mala fe d'associar-nos amb un ultraliberalisme o no sé què. Això no és així.
És increïble. Tu tens la veritat, tu sentències, tu tens la raó. Perfecte.
Puc fer una aportació?
Propis al micro.
Penso que el problema més enllà de dades, jo no sé si les dades són exactes les que ha dit el Pere, així, aquí el problema és una cosa de partidisme. Tu has començat dient no sé què de la campanya, però fas un atac contra Convergència perquè és el que t'interessa a nivell de campanya. I aleshores, diguin el que diguin, atacaràs Convergència. I t'enfades quan et diuen que no tens raó.
Jo he començat dient que era una bona notícia, i he estat el primer que ha dit que havien de garantir que els llocs de treball tinguessin uns condicionants, etcètera.
Joan Calderón, que m'havia demanat un torn.
Sí, bueno, jo coincideixo amb el Carles Brugaroles amb una cosa, que les dades de l'atur són monstruoses, dos, que probablement siguin el problema més greu econòmic que té el país.
I social.
Correcte. Però això està molt relacionat amb el marc legislatiu, ens agradi o no, i amb el marc de model econòmic que s'aposta des de els governs diferents. I des del nostre punt de vista entenem que tal com s'enfoca aquest tema, per una banda el marc legislatiu i el model econòmic no és la manera per enfrontar aquestes dades de l'atur. El marc legal el que fa, la reforma laboral famosa, el que fa és treure drets als treballadors i facilitar l'acomiadament i dificultar això. Una. I dos, sí, deixa'm acabar. I dos, sobre una mica el que comentava l'Ignasi, sobre els models econòmics de Convergència i Unió i el PSC. Bueno, l'altre dia vam veure un debat a nivell europeu entre el representant de la socialdemocràcia i del Partit Popular Europeu, i al final la moderadora, sembla que també hi havia els liberals, va dir, bueno, i vostès en què es diferencien? On tenen les diferències? Doncs una mica passa això, que hi ha matisos, però el marc general jo crec que es comparteix de forma àmplia.
Una cosa brevíssima. No, la reforma laboral ataca un problema que tots els corrents ideològics de la teoria econòmica el reflecteixen, que és que quan hi ha crisi moltes empreses tanquen quan una part dels llocs de treball els podrien haver salvat. I aleshores, si voleu, s'ha adoptat una solució que pot ser barroera, que molts països la tenen, que és abaratir l'acomiadament, facilitar els ERO, etc., per salvar una part dels llocs de treball. Jo ho deixo així, jo crec que no hi ha al darrere una posició de perjudicar ningú ni de matxacar els treballadors i tal, sinó, però jo ho dic perquè aquest és l'element que està sobre la taula. A mi no m'agrada exactament la reforma laboral com es va fer, però crec que teníem, i encara el tenim, o sigui, una part del problema gravíssim, que és que hi havia empreses que entren en una situació que s'han d'ajustar perquè el seu mercat és més petit i s'han de fer elles més petites per salvar una part de l'ocupació, i la legislació anterior això ho impedia, i s'han perdut centenars de milers o milions de llocs de treball per aquesta raó. Aleshores, lògicament, una reforma com aquesta, que abarateix l'acomiadament, etc., ostres, indubtablement incideix en perjudicis per les persones. La flexibilitat laboral és un perjudici pel treballador. Jo només llenço l'argument que s'utilitza per la qual es va introduir això.
La CUP?
No, l'argument l'entenc i el que fa servir de justificar, el que passa és que, o sigui, tinc el pressentiment, no sóc endeví, però cada cop anem retallant o anem incrementant la flexibilitat laboral, sí, sí. I em fa molta por tenir tanta certesa, potser m'equivoco, tant de bo m'equivoqui, que quan la cosa refaci una miqueta, sí, no hi haurà un retorn a les condicions laborals anteriors. I hi ha una frase que sento de manera habitual per Sant Cugat, que és que el treballador diu, escolta, demà passat ja no cal que tornis, m'has d'avisar en 15 dies, no, amb l'última reforma ja no cal, no?
Sí, 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 sí.
Això és una cosa que fan, i evidentment que els empresaris, jo no penso dir una animalada com els empresaris són dolents, no, això no és veritat, no. El que sí que és cert és que dins del sistema econòmic que tenim l'objectiu és la recerca del màxim benefici, sí. Hi ha gent que ho fa de manera totalment honesta i que s'hi pot tenir els treballadors de la manera més bé possible, evidentment, i hi ha gent que el que vol és reduir costos al cost que sigui, i aleshores hi ha molts empresaris, grans empresaris sobretot, que estan aprofitant d'aquesta conjuntura i d'aquest marc de legislatiu, que el que fa és, bueno, que tu pots anar fent amb els treballadors com si fossin números, vull dir, però hi ha de tot, però també hi ha d'aquests segons, i esperem que el tipus d'ocupació que vingui a Sant Cugat, la Merlin així, no sigui d'aquest segon, perquè déu-n'hi-do.
L'utopia de tothom és la flexiseguretat.
PSC?
No ho concepte, no.
Pere Soler, que havia demanat un torn, sí. I havia esperat.
Aposta per la investigació, desenvolupament i recerca. Increment pressupostari. Aposta decidida per la nova economia en els serveis socials. Tot el que se'n deriva de l'economia dels serveis socials. Reactivació industrial i d'infraestructures per modernitzar i millorar els polígons industrials. Aposta per l'economia del coneixement i la formació. Aposta per l'economia verda. No facis així, Ignasi, perquè va obrint i tancant com si fos un bocasses. Això és el que va fer els dos governs d'Entesa i de Progrés de Catalunya durant el seu mandat. Això és el que va fer, i això es distingeix com a model econòmic de país. Això és el que no està fent, que ha rebaixat els pressupostos en cada una d'aquestes coses que he dit el govern de Mas. I estic parlant del model de país que nosaltres tenim i que nosaltres voldríem per Catalunya. I em sembla que...
Aquestes línies que planteges són totalment compartides, saps que és molt diferent?
Sí, però una rebaixa pressupostària importantíssima per part del govern de Mas.
Saps que és molt diferent? Que vosaltres la plantegeu amb un protagonisme públic. i el protagonisme públic moltes vegades no és el més eficient i no heu estat capaços de compartir-lo amb qui l'ha de liderar totes aquestes línies de desenvolupament.
Aquesta és la vostra opinió.
Deixa'm que us digui que a banda d'opinar si això s'ha de fer de forma més compartida o ha de ser amb un protagonisme públic exclusiu, és que en aquest moment no es pot escollir des del govern de la Generalitat què es vol fer amb recursos públics perquè no n'hi ha. I no em feu repetir quines són les causes de que no n'hi hagi.
Bueno. Breument, Iniciativa i la CUP i ja anirem plegant perquè gairebé són les 10.
És veritat que amb el govern d'Entesa el model era aquest, però aquest model, i sento posar en contradicció al Pere perquè saps que em sap greu, no sé com encaixa amb el pacte de Barcelona World.
T'he dit que era una cosa excepcional en moments excepcionals com són ara. Sí,
la CUP, mira, per mi el model clar, i allà que estem així seguim amb aquesta dinàmica, ja no ho arreglarem ara un minut del final.
No, escolti'n, ha estat un debat, jo només he tret el tema i ha
el socialisme s'acaba dins del PSOE i el PSC quan als anys 80 el senyor Felipe González diu que el que s'ha de fer és que els empresaris tinguin molts beneficis per contractar més treballadors. Això és el canvi dins del... És legítima aquesta opció, però és el canvi, és l'abandonament del socialisme. I aquesta és l'aposta que va fer el PSOE i per conseqüència el PSC. Quan dic que no és un partit socialista, no ho dic gratuïtament, no entenc res de socialista, capaç que al Pere Soler això li faci mal, d'acord, ho entenc perfectament, a mi també em picaria.
Però no, clar, jo...
Perquè la contrastació empírica i l'evidència és tan gran que, clar, no hi ha dades que puguin rebatre aquesta afirmació que faig. No, així de clar.
El que no hi ha és temps per poder rebatre aquestes afirmacions. Un dia fem un debat íntegre sobre això i en parlem. I ja està, i no hi ha cap tipus de problema.
Industrial que va fer el PSOE als anys 80 és una cosa socialista?
Mira, sap què passa? Jo li dic així. I ara semblarà de llonces, però quan un té la responsabilitat de govern i es troba, i això li deu haver passat al senyor Mas, li va passar al Maragall en el seu moment, li va passar també al Pujol en el seu moment, i etcètera, etcètera. Quan un es veu amb la responsabilitat de govern, les coses no és que canvien, però les coses s'han de gestionar. Llavors, una cosa és el gestió del dia a dia i una altra cosa és la impregnació de la ideologia en la gestió d'aquest dia a dia.
Saps què va fer el senyor Òscar Lafontaine, de l'SPD, quan va dimitir de ministre perquè va dir no penso implementar mesures que són diametralment oposades al que jo penso i al programa que hem fet.
També,
això és el
també,
que pots fer també. Quan tens responsabilitats.
Evidentment.
No?
Evidentment.
I el que pots fer també és abandonar la teva ideologia i renunciar al teu programa electoral, com va fer el PSOE i el PSC des de fa molts anys.
Bueno, i renunciar a la ideologia no hem renunciat a la ideologia. Per més que ho repeteixis i ho diguis cada vegada que ens enfrontem públicament.
Algun comentari més? Ho dic perquè hem d'anar plegant, no?
Bé, sí, sí,
molt, molt greu. Digui, no, si ha de fer alguna cosa més, no faltaria, tenim 2 minuts.
A veure, és que a Sant Cugat les coses continuen sent difícils. Tots tenim molt present que hi ha moltes persones que ho estan passant grans dificultats, però que la inèrcia fa temps que és bona. Les dades macro, que són macro, amaguen situacions personals al darrere. I les dades macro, les estadístiques, fa temps que la inèrcia és bona, que es crea ocupació, que baixa l'atur, que no es crea l'ocupació que tots voldríem o que la reducció de l'atur no és tan accelerada com tothom voldríem, però això és una realitat. I això ho fem treballant de forma molt col·laborativa amb tothom. I malgrat el que avui s'ha pogut sentir, la veritat és que amb molts companys que governen, per exemple, Rubí Cerdanyola, que són del mateix partit que en Pere Soler, doncs tenim estratègies col·laboratives magnífiques. I això és important fer-ho saber. Igual que amb el món empresarial, amb el món del treball, i amb tothom.
Un comentari més? No?
Estem en campanya.
Home, no, comença el dia 9, no la campanya? Vostè de maig? Farà. 9 de maig, no? Però són les europees, no les municipals,
avui,
no?
Avui, no, per la nit?
El dia 8 comença. Del 8 al 9. Per cert, que serà el dia de l'enganxa de cartells i hi ha un consell de districte, i perquè hi haurà més política aquell dia. Carles Brugaroles, Pere Soler, Joan Calderón, Ignasi Bea, moltíssimes gràcies als quatre per haver vingut, molt bon dia.
Bon dia.
I si algú escolta la tertúlia i veu que no hi ha representant del Partit Popular, que consti que estaven convidats, vull dir que tenien aquí el seu micròfon. Que vagi bé, molt bon dia.
Molt bé.